Bona tarda, senyores i senyors. Salutacions, com sempre, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Ivan Guerra, de l'Independiente. Molt bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I Joan Corbera, que és el director de comunicació del Liceu. Molt bona tarda, Joan. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Mariano Gomà. Senyor Gomà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és president de Societat Civil Catalana des del passat mes d'octubre. Un càrrec d'aquests que diu, se n'ha de tenir ganes perquè a vegades hi ha més, en fi, jo no sé si disgustos, però dona molta feina i jo crec que no gaire ben recompensat, tot que anímicament sí, però econòmicament poder no gaire, no?
És l'aventura de posar el peu en un toll i jo des de que era petit, toll que veia, toll que trepitjava, per tant és una més a la meva vida. No,
bueno, però és una tasca engrescadora, vull dir, perquè és una feina que fan vostès cada dia, això com diuen, com la gota malaia, a poc a poc, gota a gota, es va omplint la gallera,
bueno,
no?
Això és el que estem fent, no, però a veure, per la definició més ràpida i més contundent és la que un dia em van dir el dia que jo vaig preguntar que m'havien proposat ser el president de Societat Civil Catalana i que no sabia què fer. I em van dir, t'estan donant l'oportunitat perquè lluitis pel teu país. I això és el que estic fent.
És un bon titular aquest, eh? Mm-hmm. Escolti una cosa, l'hem convidat aquí per parlar de moltíssims temes, però abans que res, jo crec que vostès seran notícia, ja ho són, i seran la setmana que ve encara més, han convocat una, jo no sé si una manifestació, concentració, com vulguin esmentar-lo, el dia 19, vostès parlen per denunciar el cop d'estat en el que està sotmès a la societat catalana, quan parlem d'aquesta ofensiva independentista que s'ha muntat des de tots els sectors, incloent-hi el mateix govern de la Generalitat. Sona molt dur, això de cop d'estat, senyor Gomà?
Bueno, és que ho és. És a dir, a veure, el que no podem és amagar una realitat. S'està fent un cop d'estat institucional, no? El que passa és que, com estem acostumats que a tot el món els cops d'estat són moltes vegades cruents o moltes vegades són violents, etc. Però és que aquí s'està fent un cop d'estat de paper institucional, però de llibre, i no ho amaguem, no? Vull dir, no ho podem amagar perquè s'amaga el cap sota l'ala, no? És a dir, que no estem sotmesos. Però la societat catalana en aquests moments està absolutament segrestada. Perquè no pot parlar, perquè està sotmesa amb uns dèficits democràtics brutals, perquè no hi ha mitjans de comunicació que diguin la veritat. Aquí sí,
home, aquí
però no.
Hi ha uns quants que diem la veritat.
Ja, aquí sí.
Dins de la força que tenim.
Però és això, i la societat està atònita amb el que està passant, i hi ha un moment que algú té de dir alguna cosa, i per tant Societat Civil Catalana, malgrat les nostres dificultats i els nostres esforços, hem convocat aquesta manifestació. Clar. Perquè la societat com a mínim comenci a fer sentir la seva veu, no?
Vostè parla, i és ben cert que els cops d'estat sempre tenen quelcom de violència. El procés independentista alguna cosa, algunes gotes de violència té. Jo vull recordar, per exemple, episodis que s'han viscut a l'Autònoma de Barcelona en contra de les joventuts de la seva institució, de la seva entitat. Un professor, no fa pas gaire, ens denunciava també aquí a la cadena COPE que va ser acorralat per uns encaputxats a la mateixa Autònoma el dia que hi havia una vaga, i ho va passar malament, ho va denunciar. Va denunciar la inacció dels Mossos d'Esquadra en aquest sentit, que va trucar per demanar ajut i no s'hi van presentar. I després una altra agressió, que és aquesta invasió de l'espai públic que estan fent els independentistes. L'espai públic es pensen que és d'ells, no? A cada rotonda una estelada.
Sí, no, amb això estem lluitant, no? És a dir, hi ha hagut més, no? Vull dir, aquesta és la de l'Autònoma, és una mica la més flagrant del cas de violència. Però per exemple, amb els nostres amics de la plataforma per la selecció, van agredir a dos noies que estaven allà amb una carpa i tal, i les van agredir, les van apallissar, vamos, vull dir, però directament. Això són sí, jo diria que són, pues, bueno, conatos de violència, i que esperem que no vagi a més, no? Però
sembla com si es minimitzessin aquests conats de violència, però existeixen, eh? Vull dir, això també és un toc d'atenció, i dius, escolta, hem d'estar...
Bueno, hi ha filmacions i fotografies de tota aquesta gent dels grups grups que són violents i que van al més pur estil Kale Borroka, vamos, vull dir, van de terroristes, no?, amb caputxats i no sé què, i vestits de negre, i amb pals, és a dir, que, bueno, i això es tolera, però és que aquí, en aquest país, es tolera tot, no?, en aquests moments.
Tornant ja a la manifestació de la pròxima setmana, i obrim ja el micròfon a la resta de companys, esperen vostès una bona participació amb aquesta manifestació? Òbviament, es farà el que es pugui i després ja ens veurem que el dilluns intentarà minimitzar com sigui per part de molts mitjans.
Sí, home, estem abocant tots els nostres esforços i tota la nostra capacitat d'energia per poder comunicar a la gent que és important que vagi amb aquesta manifestació, perquè d'alguna manera la societat desperti d'aquesta espècie de problema enorme, de malson, perquè és un drama, no? Però bueno, intentarem, o sigui, nosaltres no podem, però a veure, jo sempre dic una cosa, nosaltres no podem competir amb volum, perquè clar, vull dir, si nosaltres tinguéssim la capacitat de portar 500 autocars de tot arreu aquí, doncs molt possiblement podríem omplir i amb bocates, i una visita guiada per Barcelona, pues escolta'm, fantàstic, i jo clar que aplego 200.000 persones, però nosaltres no tenim aquesta capacitat, i l'únic, vamos, no tenim gens de capacitat. Per tant, la nostra acció és voluntària i intentar, pues, que la voluntat de la societat sigui la que faci que la gent surti al carrer a dir prou.
El recorregut de la manifestació el tenen ja completament
concretat? Sí. A veure, la concentració primera és a la plaça Urquinaona, i en fi, hi farem el recorregut típic de la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, no?
Allà esperen ser rebuts per el senyor Puigdemont o no?
No, això ho estaran tots amb la... Sí, no, hi ha la catifa vermella, han dit que no sé què, sí, sí.
Molt bé. Micròfons oberts ja, qui vulgui començar a preguntar, Iva, vinga.
Doncs jo mateixa. Parlava vostè que vostès no tenen la capacitat de plegar autocars i de portar gent com altres entitats, i estem pensant tots en Òmnium, l'ANC i l'AMI. S'han trobat durant aquests anys de construcció de societat civil que entitats cíviques de la societat catalana que presumiblement els hi podrien donar suport no estan donant el suport tant públic com econòmic que es podria esperar? És a dir, vostès sempre parlen de que hi ha una part de la societat que no se sent representada per tot aquest moviment independentista. És de pressuposar que també hi ha entitats que no se senten representades, però no acaba de sortir ningú a banda de la societat civil a dir-ho. Troben a faltar aquest recolzament?
Sí, clar. Clar, és a dir, a veure, hi ha una manifestació que vaig fer en el seu moment. La societat catalana en aquests moments està silenciosa i silenciada. Silenciosa perquè està atònita. La societat catalana sempre ha sigut una societat molt, molt tranquil·la, molt de veure-les passar, molt de veure-les venir, vull dir, i ara en aquests moments estan, ja dic, estan silenciosos, però estan atònits amb el que està passant, però després està silenciada absolutament. A veure, hi ha quantitat d'empreses, a excepció d'Empresaris de Catalunya, que és una petita, una organització d'empresaris que d'alguna forma estan defensant l'antiprocés, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo no m'agrada parlar d'unionisme, perquè entre altres coses, unionisme, jo no tinc que unir-me a res, jo ja hi sóc, són els altres que em volen separar, jo no tinc d'unir-me a res, ja hi sóc, ja estic dintre, no? És a dir, però bueno, hi ha moltes empreses, institucions i persones que estan silenciades obligatòriament. Per què? Perquè estem sotmesos a un règim absolutament dictatorial, i bueno, i tota aquesta gent que pugui manifestar-se públicament una discrepància, pues pot tenir repercussions per la seva família, per el seu lloc de treball, per les seves contractes, per les seves per el seu negoci, i tota aquesta gent està silenciada.
Això és gravíssim, aquesta denúncia, si clar i contundent, vull dir, clar, és un règim de terror, pràcticament, no?
Bueno, pues s'han donat molts casos. A veure, tots coneixem el cas de Balaguer. de la mare que va demanar que es complís la llei i que se li donguessin als seus fills l'educació al 25%. Li van fer un escratx, li van fer un moving als xavals. Els xavals hem tingut de buscar nosaltres un altre col·legi perquè... És a dir, ara l'AMPA manifestant-se al carrer li van tancar el negoci, va tenir de marxar, va tenir de tancar el seu negoci. Això què és? Jo ho pregunto.
Joan.
Sí, però precisament incidint en aquest tema que ha plantejat l'IVA, que és veritat que s'han produït aquests casos i que possiblement molts mitjans que defensen la llibertat dels ciutadans d'expressar-se i que fan bandera de que es tracta d'un moviment social que està als carrers, no n'han fet prou ressò, en això li dono la raó, però sí que és veritat que molts cops, i ara cada cop menys, no sé si vostès, però partits com el Partit Popular o Ciutadans han parlat de la majoria silenciosa, una majoria que se suposa que està i que hauria de parlar i contrarrestar, però de fet, de facto, no és una majoria que s'hagi expressat, no s'ha materialitzat, vull dir, a les manifestacions que s'han convocat, al marge de números que aquí podem inflar, dividir, bàsicament multiplicar, la gent que hi ha més que sumar, però al marge d'això no hi ha hagut una incidència al carrer que contrarresti les massives manifestacions que ha fet el sobiranisme i l'independentisme, que déu-n'hi-do, i es veu, vull dir, no sé els números, però realment sí que hi ha molta gent al carrer. En canvi, aquesta majoria silenciosa està absolutament apagada. Sí. Jo no sé si existeix realment, perquè d'alguna manera es podia haver manifestat.
Sí, però home, sí que existeix, perquè a veure, a les darreres eleccions que van haver, vull dir, tot el conjunt independentista en la seva totalitat no van arribar més que el 48%. Això vol dir que l'altre 52% són els que estan a casa seva. Aquesta és la majoria silenciosa. És a dir, ara, aquesta gent no surten al carrer.
Li costa moure's amb aquesta gent.
No surten al carrer, es queden, bueno, a casa mirant, escoltant què és el que passa, no? És a dir, però aquests no surten al carrer. A veure, hi ha una frase que també he dit mil vegades i ha sigut objecte de titulars i alguns inclús crítics, no? Però jo sempre dic una cosa, si un mira en un carrer de Barcelona, a la perspectiva d'un carrer de Barcelona, tots els balcons que no tenen estelada són nostres. Tota aquesta gent, perquè els altres la pengen tots. Per tant, els que no la tenen vol dir de que aquesta és la majoria silenciosa. Per mi.
O que no són independentistes, que ja és exactament... Hi ha molts.
Però és la majoria silenciosa.
Parlant de majories i d'activisme, jo no sé si al món no independentista hi ha una certa fragmentació, vull dir, fa poc s'ha presentat una nova plataforma que es diu Concòrdia Cívica, també hi ha altres moviments, el moviment 12 d'octubre i tot això, hi ha també una fragmentació dintre, seria bo que es posessin tots d'acord, per què hi ha aquests sectors que surten... No sé si també...
Sí, a veure, sí que seria bo, clar. Tindria de ser bo que tota la gent que d'alguna manera tenim un objectiu comú poguéssim col·laborar i fer tot. A veure, aquí hi ha dos o tres diferències. A veure, primer, hi ha plataformes que van sortint. Per exemple, ara es presentarà una que es diu Llibertats i que és un grup d'abogats de prestigi que també estan farts de tot això... i estan d'alguna manera oferint una plataforma dintre del Consell de l'Abogacia de gent que a més estan disposats a ajudar amb tots els pleits que Societat Civil Catalana no tenim no, possibilitat, no, d'acudir a tots els pleits. Podem guanyar un o dos, però no 800, no? És a dir, bueno, pues, aquesta és una plataforma que ve a sumar. Els empresaris de Catalunya venen a sumar. La plataforma Pi Margall també és una plataforma de periodistes que també estan dient prou amb aquestes qüestions. És a dir, hi ha plataformes que són complementàries. Després hi ha un altre grup, que és un altre grup. Hi ha això de Concòrdia, ja que parleu del tema Concòrdia. Concòrdia és una plataforma que surt com una coordinadora de, al millor, totes aquestes plataformes relativament petites o minces, no? I jo crec que en un futur Concòrdia té de ser una col·laboradora de Societat Civil Catalana, és a dir, perquè puguem anar junts, no? És a dir, i posaré un exemple molt clar. La senyora Teresa Freixes, que és la presidenta de Concòrdia, o el motor en aquests moments de Concòrdia, és una catedràtica de dret constitucional. Jo sóc arquitecte. És a dir, per tant, estaria molt bé que cada vegada que algú de nosaltres té d'acudir amb una tertúlia o amb un foro amb el que es parli de constitucionalisme, jo no sóc la persona idònia, ella sí. I amb altres qüestions com són, doncs, no sé, possiblement la capacitat de comunicació o l'establir sinergies amb la societat, que potser, doncs, potser jo tinc més capacitat que ella. És a dir, bé, això és el que ens tindríem de repartir. I finalment hi ha l'altra tercera, jo diria tercer grup, que és el grup aquest d'aquestes plataformes com Espanya i Catalans, com el moviment 12 d'octubre, i Som a Temps i alguns més. Tenim contactes entre nosaltres, però normalment no hem aconseguit encara, jo hi dic encara perquè penso que algun dia ho aconseguirem, no hem aconseguit encara acudir massivament junts als actes d'aquests, no?, tipus 12 d'octubre o a la manifestació del dia 19, que jo espero i els he invitat a que se sumin i que vinguin i tal. Perquè, a veure, Societat Civil Catalana mantenim una curiosíssima transversalitat. És a dir, perquè, entre altres coses, és la nostra raó de ser. És a dir, i aquesta transversalitat la controlem i la mimem moltíssim, perquè realment és el que ens dona aquesta capacitat de poder representar aquesta societat, no? Plural i políticament diversa. Hi ha algunes d'aquestes plataformes que jo sempre els he dit de que hi ha vegades de que tenen algun sector dintre d'aquesta plataforma que, si acudeix a segons quins puestos, ens pot fer molt mal. Per què? Perquè no dubteu que nosaltres, Societat Civil Catalana, que estem en el punt de mira de tot el moviment independentista, absolutament en el punt de mira, a la primera de que hi hagués una bandera anticonstitucional o una bandera franquista, no dubteu un instant que la foto que sortiria seria la meva amb la bandera al darrere. I això és el que no podem consentir. Per tant, aquests petits escollos són els que fan que tenim de tenir molt cuidado amb aquestes qüestions, no?
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquesta setmana, protagonisme pel senyor Mariano Gomà, president de Societat Civil Catalana, i en companyia del Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, Ivan Guera i el Salvador Guillermo. Quedaves per preguntar, Salvador, doncs vine, sí. Endavant.
Hola, bon dia, senyor Mariano Gomà. Vostès faran una manifestació que de ben segur, jo em pregunto, si no serà contraproduent en el sentit de que algú voldrà posar o concretar el número d'aquesta majoria que vostè diu silenciosa amb els assistents amb aquesta manifestació del 19, i ho voldrà posar en contraposició a les manifestacions habituals que tenim cada any l'11 de setembre. I per tant, no sé si per fer una posició intel·ligent de el que seria que vostè ha dit a l'antiprocés, que no l'unionisme, per fer servir les paraules, aquest instrument no sé si els ajudarà amb aquestes posicions o serà en sentit contrari. O vostès esperen que per aquesta manifestació del 19, donat, diguéssim, a l'ambientillo, si me permet l'expressió, que estem vivint més escalfat, pot ser que esperin vostès molta més gent.
Sí, a veure, això és el que somiem, és a dir, somiem de que aquesta situació que estem vivint a Catalunya en aquests moments, primer per lo que hem parlat del cop d'estat, de que tothom ja sap el que està passant, de que els mitjans de comunicació públics i ben subvencionats estan manipulant i estan adoctrinant d'una manera tremenda. Tot això la societat ho comença a veure i vol dir que comença a despertar. Per tant, nosaltres apleguem a que tota aquesta societat ens acompanyi perquè cada vegada siguem més grans. Aquesta és una qüestió important. A veure, estem assistint aquí aquests dies amb un A veure, jo diria que és un circo, vull dir, el circo de la corrupció, del 3%, del 4%, dos per tu, dos i mig, un, no sé què, tal, no sé quants. Això és una cosa absolutament insòlita. Jo crec que no hi ha cap país del món que pugui estar mirant el que està passant al seu voltant amb un cas de corrupció tan absolutament brutal, mentre, pues, per exemple, el senyor Mas està anant a Harvard a fer discussions, no li atén ningú, però és igual, no? Estan jugant tot aquest joc. Vale. En aquest cas, per això somiem de que pugui venir bastanta gent. O almenys molta més gent de la que normalment vindria, perquè en aquests moments hi ha un moment especialment sensible. Segon, nosaltres ja sabem que amb qüestions numèrics nosaltres no podem competir de cap manera, és a dir, nosaltres aplegarem a la gent que puguem aplegar, però és el que he dit abans, és a dir, si tinguéssim la capacitat de portar 500 autocars, no? Vull dir, pues, segurament sí que aplenaríem, i de pas visita guiada a la seva família, etcètera, etcètera. Bé, aleshores, ja sabem que això no serà, que pot ser contraproduent, perquè immediatament, com és normal, a tots els mitjans públics a l'endemà sortirà de dir aquesta gent solament han pogut aplegar 13.000 persones o 7.000 persones, no? Vale, si jo agafo els números que fan ells, potser seran 350.000, però en realitat aplegarem el que sigui. Però deixi'm que faci un petit símil. Jo sé que nosaltres som un equip que surt a la canxa venint pràcticament sense entrenar i pràcticament sense equipament, i ens estem enfrontant amb aquesta canxa al Barcelona o al Real Madrid amb totes les seves estrelles.
Bueno, pues jo prefereixo... Miri què va fer el Barça l'altre dia.
Però jo el que volia dir és de que jo prefereixo sortir...
Però perdre... són esporàdiques aquestes.
No, però jo prefereixo sortir i perdre 10-0 que no sortir, perquè si no surto ja no hi ha
partit. Compareixença, clar. Escolta, vostè parlava del circ que estem vivint o que hem viscut aquesta setmana que estem tancant amb el cas del Palau i tot plegat. Quines conseqüències pot tenir, d'una banda, pel procés, el tema del Palau i tot el que hem escoltat aquests dies, i el que s'ha titulat que ha quedat sobre la taula, no? que n'hi ha hagut molts, no? No era el 3, era el 4%, i el senyor Millet confirmant que hi havia desviaments de diners d'empreses cap a Convergència. Quina repercussió pot tenir pel procés, d'una banda, i si això hauria de costar-li el cap políticament al senyor Artur Mas? Què en pensa vostè?
A veure, jo penso que això és haver posat una granada de mà sense l'espoleta dintre de la motxilla de l'independentisme. Això està clar, això els hi rebentarà, els hi té de rebentar, això rebentarà el procés. I jo no ho sé, no sóc jurista, però el que sí està clar és de que cauran tots, o sigui, a la justícia cauran tots, cadascú des de l'alçada que tingui, potser cau un des de 2 metres i l'altre des de 18 metres, però hi faran més seroll els que caiguin de més amunt, perquè lògicament faran el seroll al caure, no? Però que cauran tots. A veure, jo estic absolutament segur. Ara, en la mesura de què? Això ho diran els jutges,
el temps.
I durant la, no sé, la qualitat o la quantitat delictiva que juga, no? Però és així.
Vinga, Joan Iba.
Sí, suposo que tots els que estem en aquesta taula som fans del Montesquieu i acceptem la divisió de poders, la trias política que deien els romans. I arran d'això, i per la salut democràtica d'aquest país, voldria que ens valorés dues mesures, com són l'incompliment que ha anunciat el govern del que diu el Consell de Garanties Estatutàries, conforme no existeix una partida dels pressupostos per fer el procés, i en segon lloc, aquesta llei exprés que s'aprovaria de desconnexió amb lectura única sense passar per un debat. No? Com veu això a la llum del que és una democràcia sana?
Bueno, és que, a veure, és que estem parlant de que aquí a Catalunya en aquests moments hi ha una democràcia que està absolutament malalta i enverinada, és a dir, no, a veure, en aquests moments estem acostumats a que s'estiguin desobeint les lleis, però així clarament, no? És a dir, gent, personatges des del propi president de la Generalitat i un conseller i un director general de la Conselleria d'Economia que estan dient de que hi ha estructures delictives, vamos, vull dir, han agafat, o sigui, hi ha llistes dels bons i dels dolents, i jo tindré de marxar segurament, perquè jo sóc dels dolents, i en els altres que es quedaran, per tant, i això hi ha llistes dels jutges, i això no ho ha dit el senyor Vidal, ho ha dit el govern.
Perdoni, no, no és que no el cregui, però quan diu hi ha llistes, es refereix al que va dir el Santi Vidal o que té constància que hi ha llistes per part del govern de la Generalitat?
Home,
ho dic per matisar-ho.
Home, quan la conselleria diu que tenen estructures per l'Agència Tributària Catalana i que tenen la, i que tenen la de l'Agència de Protecció de Dades i que tenen les dades dels contribuents, això què és? Jo pregunto. Jo crec que això és, això és, un, és, una, és, un, és un delicte total. Han entrat a l'Agència de Protecció de Dades, no? Vull dir, tenen, han tret, no sé com, perquè no ho sé, però és el que han dit, no? Jo m'ho tinc de creure que tenen això, que vostè en aquests moments està en una llista dels contribuents catalans i no sé què i no sé quants i tal, i quan a un li diuen des del propi govern que no, no cal, ara tindran, vostès tindran de pagar a l'Agència Tributària Catalana i a l'Agència Espanyola no tributin perquè ja no els hi toca, i si algú de l'Agència Espanyola els hi diu alguna cosa, vinguin-se a veure'ns que nosaltres ja el defensarem. Això què és?
I tot això és un delicte, no? O un presumpte delicte, no? Accedir a aquestes dades que són protegides del... No?
Sí, presumpte. Bueno, efectes de cobertura legal.
No, clar, no, evidentment.
Aviam, jo una cosa breu que lligava amb això. Que jo quan va sortir el dictam del Consell de Garanties Estatutàries, segurament sóc dels pocs que fa anys que va llegir a l'Estatut Complert...
Bueno, Emma, a mi,
a mi és curiós, em van castigar un dia a classe, a classe per parlar em van castigar a llegir tot l'estatut, perquè era petit i em van dir Catalunya té un estatut, vaig posar cares, sí, vaig posar cares i la professora em va obligar a llegir-lo sencer. Parlem de 13 anys, parlem de 13 anys.
L'anterior era bastant
més curt. Era més assumible. Som 300 articles, no em penso...
O més, no recordo, però jo recordava que els dictàmens del Consell de Garanties eren vinculants.
Però això es va reformar.
No, t'ho explico.
Constitucional ja no.
I és la gràcia que em fa. Perquè buscant, diu, els dictàmens, l'article 76, diu els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries tenen caràcter vinculant en relació amb els projectes de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest estatut. I posa, entre parèntesis, aquest apartat declarat inconstitucional i nul per sentència del Tribunal Constitucional. És a dir, que un que no accepta o no va acceptar la sentència, seria lògic que el considerés vinculant. I en canvi s'està discutint ara si posar-lo o no posar-lo. No sé si m'explico de la coherència, perquè justament el va declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional. No, perquè tenia caràcter vinculant. Era un petit afegitó que em va fer una certa gràcia.
Tornant a la seva campanya i a la manifestació del 19 de març, que vostès estan promocionant en un vídeo sota el lema "Aturem el cop". Jo no sé si més enllà d'aquesta manifestació tenen una estratègia per aturar el cop, que ja sé que no correspon a la societat civil catalana, però donat que han estat veient responsables al govern, a la presidenta del Congrés, quina és l'estratègia i en quina estratègia s'inscriviria societat civil per aturar aquest cop que vostè mateix definia com un cop d'estat?
Bueno, és que nosaltres no tenem estructura ni de partit polític, ni tenim estructura econòmica i tampoc humana. Per tant, nosaltres l'únic que podem fer és el que diuen en castellà, no? El palito a la burra, és a dir, estar constantment apretant, constantment a sobre... és a dir, i bueno, si tenim de fer més manifestacions les farem, si tenim de fer més campanyes les farem i ja anirem fent tot això, però clar, nosaltres el que no podem és fer alguna cosa que no ens toca fer. Jo crec que...
Què li transmeten els poders de l'Estat quan van a Madrid a entrevistar-se amb ells?
Nosaltres amb ells o ells a nosaltres?
Ells a vostès.
Ells a vostès.
Ells a vostès. Ells a vostès. El seu discurs me'l puc imaginar.
Que és el més interessant, no?
No, a veure, nosaltres anem a denunciar i és públic, hem estat amb la presidenta del Congreso, hem estat amb el president del Senat, ens hem reunit amb Soraya Santa Maria, ens hem reunit amb Moncloa, bueno, per dir, escolteu, feu alguna cosa, doneu passos endavant. És a dir, ara sembla ser de que amb el nomenament de l'Enric Millo ha sigut per mi un bàlsamo, en el sentit de que l'Enric Millo és una persona amb molt carisma i a més molt negociador, molt obert, molt tranquil, i que a més en aquests moments crec que té bastant la confiança de les altes esferes de l'Estat, no? Per tant, jo crec que pot fer una bona tasca. Jo crec que l'Estat en aquests moments ha arribat un moment que s'ha posat les piles, eh? Vull dir, la meva impressió és de que s'ha posat les piles, en el sentit de dir, bueno, prou de paciència, i ara anem a actuar, i crec que tenen moltes eines i moltes armes per actuar. Jo no les sé, a mi no me les diuen, no? però crec que tenen molta això. I després, clar, que ens diuen que fantàstic la feina que estem fent, i que ojalà hi hagués més gent com nosaltres, i ens donen de palmadites en l'espalda moltes. Vull dir, el mateix que molta gent d'aquesta societat silenciosa, no? Que em diuen, gràcies a Déu que sou vosaltres. Sí, sí, però sabeu que el xiste, no? Que al final diu, ah, però hi ha algú més, no? És a dir, pues això és una miqueta.
Vinga, Maria Jesús.
I perdó, és que abans m'he quedat una cosa que al tinter. El problema és de que aquesta gent independentista han confós la il·lustració amb el moviment surrealista. És a dir, que no és el mateix.
Està bé.
Jo no sé si vaig errada, però veig a la història de la societat civil com uns canvis, una evolució de l'activisme, passem a una vessant més acadèmica, de fer més pedagogia, que això també ja, no sé, es podia dir al govern espanyol si ha fet o no pedagogia aquí a Catalunya, i després ara tornem a aquest activisme d'aquesta manifestació del dia 19. Suposo que és compatible una cosa o una altra, però el tema més acadèmic, més d'explicar a la societat què passaria en una Catalunya independent, les conseqüències i tot això, sembla que sempre queda en un segon termini. Per què passa això? Per què
no, a veure, no arriba el missatge? Estem constantment fent actes de pedagogia de petit format. És a dir, i no tant de petit format. L'altre dia vam fer un acte que va venir el Javier Vega de Seoane, no? Vull dir, i Javier Vega de Seoane, i vam aplegar 300 i pico empresaris. Vull dir,
Josep Piqué també hi era, penso.
No? Estava sí, Josep Piqué, Javier Vega de Seoane, i a la taula i jo, no? Vull dir, i vam aplegar bastanta gent. És a dir, l'altre dia també es va fer una jornada d'economia que jo no vaig poder assistir, i també hi havia gent. Ara s'està muntant una jornada amb empresaris alemans a Barcelona, i anem fent, i hem fet sobre seguretat, i hem fet sobre sanitat, i hem fet sobre moltíssimes coses, anem fent, perquè la nostra tasca també és una mica una tasca acadèmica, no? És a dir, no, nosaltres no som activistes de carrer, no, tenim les dos vessants, perquè a més per una part tenim aquesta vessant una mica més acadèmica i pedagògica, perquè dintre de la societat civil catalana hi ha la junta directiva, doncs hi ha catedràtics, hi ha persones de la universitat i historiadors, per tant hi ha gent més acadèmica, i també doncs hi ha una altra gent que és més de carrer, és més de trepitjar carpa, és més de voluntariat al carrer, i tots els nostres voluntaris que surten al carrer amb les carpes i tal i tot això, i tindríem d'estar més. El que passa és que, clar, una carpa no sé quant val, però nosaltres no podem comprar 300 carpes, en tenim les que tenim. Si en tinguéssim 300, doncs 300 que col·locaríem, no?, amb voluntaris i tal. És a dir, que la nostra tasca és una mica doble, no? És a dir, és per una part la més activista de carrer, i per una altra part la més pedagògica d'actes culturals. El que passa és que, clar, tot és una altra vegada un problema de volum, no? És a dir, nosaltres tenim la capacitat que tenim, clar, nosaltres no podem fer un acte amb Javier Vega de Seoane i aplegar 150.000 persones o omplir el Palau Sant Jordi, no, això no ho podem fer. Per què? Perquè no, perquè aquests són actes de petit format. Que ens equivoquem o no, pues no ho sé, però jo penso que tenim de fer tot el que puguem.
I societat civil té data de caducitat? Vull dir, si entrem en una nova etapa política, no sé, potser que hi hagi noves eleccions i una etapa en la que ja l'independentisme no sigui, diguem-ne, el primer tema de país, què passaria amb aquesta
etapa? A veure, si tot el procés, ja des de les èpoques de l'inici d'en Pujol, no? Vull dir, del primer estatut fins ara, s'ha fet tot aquest camí que ha durat 30 i pico d'anys, la nostra caducitat són els pròxims 30 i pico d'anys que tinguem de revertir a l'inici tot el que s'està fent.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana, com a protagonista, el senyor Mariano Gomà, que és president de Societat Civil Catalana. Ens acompanyen el Salvador Guillermo, Ivan Guera, Maria Jesús Cañizares i també el Joan Corbera. Senyor Gomà, què veu d'aquí a pocs mesos? Eleccions, el Parlament un altre cop, veu que es convocarà i es celebrarà el referèndum o només es convocarà i no se celebrarà? Quin panorama dibuixa vostè, o és molt difícil preveure qualsevol cosa tal i com està la política catalana i, cuidado, també la política espanyola a hores d'ara?
No, jo crec que no hi haurà referèndum, jo crec que hi haurà eleccions. Li diran com vulgueu, no? És a dir, s'inventaran un nom per unes eleccions. Però hi haurà eleccions autonòmiques sense més, no? És a dir, hi haurà moltíssima frustració per molta gent, i suposo que es normalitzarà tot una mica amb aquestes eleccions, jo almenys espero i desitjo, no? I això es
normalitzar
produirà...
què és per vostè dir normalitzaríem?
Normalitzar? Sí, per mi normalitzar és de que, com una altra frase que he dit moltes vegades, que deixem de mirar-nos de reull. Per mi això és normalitzar, que la societat catalana, dintre de la seva pluralitat i de la seva diversitat i de les seves diferents opinions sobre el que ha de ser català o Catalunya i tal, però que puguem d'alguna manera ser una societat civilitzada, moderna, diversa i que tothom respecti les idees dels altres sense necessitat de mirar-nos de reull a veure per on et ve el cop, no?
I després d'unes eleccions autonòmiques al setembre, al novembre, quan toquin, una unió dels partits constitucionalistes seria desitjable per poder fer un govern i, en fi, i erradicar o treure l'independentisme del poder?
Si les eleccions, com jo personalment desitjaria, otorguen un resultat amb el qual tots els partits constitucionalistes sumen lo suficient com per formar govern, vamos, jo lluitaré a mort perquè es pugui fer un acord, no? Inclús ja m'ofereixo a intentar mediar entre tots ells perquè puguin arribar a un acord i que puguem tenir un govern constitucionalista que almenys el que farà és tornar a la senda de la normalitat de la vida catalana, no? És a dir, si no es aconsegueix això, perquè no tenen la majoria, pues veurem com queda l'espectre polític, no? És a dir, però és que això jo no ho puc saber, no tinc la bola de cristal.
Ni vostè
ojalà,
ni ningú me penso, ojalà. Però bueno, vinga.
Estic d'acord amb vostè que formalment seran unes eleccions autonòmiques, no podia ser d'altra manera amb l'actual sistema constitucional, però no sé si en la pràctica ho seran. I evidentment tot l'establishment polític, mediàtic, etc., que té ara el sobiranisme i que tenen en definitiva una mica la paella pel mànec en aquests moments, si més no amb l'opinió pública, ho voldran vendre com unes eleccions o constituents o plebiscitàries. No estic molt segur que això que diu vostè, que només seran unes eleccions autonòmiques, sigui així.
No, és que, a veure, jo penso que vostè mateix ho acaba de dir, no? És a dir, poden ser unes eleccions que li diguin plebiscitàries, però formalment seran unes eleccions autonòmiques. És a dir, una altra cosa és la definició que li vulguin donar, no? És a dir, que siguin referendumials.
Però la conseqüència,
siguin,
de tot això,
no sé què, ja
la conseqüència de tot això és que el resultat que hi hagi anirà cap a la normalitat, o sobre un període d'absoluta incertesa que crec que ningú és capaç de saber cap on tirarem? Ho dic arran del que vostè mateix ha dit i que crec que compartim, de que no s'està donant l'autoritat a la llei que té, és a dir, s'està ultratjant aquesta llei, no? Llavors, si s'està fent en alguns casos, per què no s'ha de fer després? No sé, aquesta normalitat que vostè apunta, jo crec que molts...
Tot depèn dels resultats també, no?
Bueno,
els resultats
no,
també marcaran
sí,
una mica...
Està clar que si la majoria silenciosa surt i hi ha una majoria aplastant que diu anar a referèndums, anar a la independència, s'ha acabat el bròquil, ells mateixos ho acceptaran. Però no estaria molt segur que anem per aquí.
Bueno, és que no ho sé, ja veurem, no? És a dir, a mi el que espero i desitjo que sigui les eleccions i els noms, que sigui el que sigui, com es deia en la meva època, llamaleatge, no? És a dir, aquestes eleccions, vale, donaran un altre aspecte, però per mi, i espero i desitjo que sigui una mica la destrucció de l'actual règim, destrucció, per què? Perquè la CUP, tenim d'intentar entre tots que reduir-la a la més mínima possible expressió, si és possible, i jo crec que el PDeCAT i tot això saltarà pels aires, vull dir, bueno, ja està saltant, no? És a dir, ja ha saltat. Aleshores, a partir d'aquí, quin espectre tindrem? Pues bueno, tindrem l'espectre de que a lo millor pues Esquerra Republicana recull tots aquests vots, i a lo millor els comuns també aconsegueixen posar-se d'acord o no, en relació a la seva força política, i ja veurem quin espectre surt, no? Però en qualsevol cas, jo crec, i també ho crec, i són opinions personals, és a dir, jo crec que si la CUP queda reduïda a la més mínima expressió i explosiona el PDeCAT i per tant el Junts pel Sí, qualsevol altra opció que pugui sortir, que sigui potser incerta, però per mi serà donar un salt cap enrere de 12 anys com a mínim.
Ja sigui Esquerra o ja sigui el Mundo Colau, no?
En aquest sentit, als independentistes els incomoda moltíssim aquesta postura dels comuns, Més Podem, Més Iniciativa, que no han definit quina és la seva postura respecte a la independència. Jo no sé si a vostès també els incomoda tant i els preocupa tot aquest volum d'electorat que no sabem cap a on es decantarà el dia després de les eleccions, en el sentit d'estratègia de coalicions de govern.
No, clar que ens preocupa, és a dir, ens preocupa que aquesta incertesa ens preocupa, però no oblidem de que a tots aquests grups comuns, Colaus, etc., Podemos, o sigui, a veure, tot aquest conglomerat, que ja veurem si entren junts o no, un enorme percentatge dintre d'aquests grups no són independentistes.
Sí, sí, però tenen aquestes, o sigui, ara ho veiem, per exemple, el grup parlamentari i el Coscubiela, que és obertament no independentista, i tenen el Joan Josep Nuet a la mesa del Parlament dient exactament el contrari.
I què vol que l'inculpin? Està demanant tot ells, bueno. No m'han processat a mi.
Bueno, sí, és a dir, a veure, és que aquí, amb tot aquest tema...
Vull dir que al final, en aquest debat, ja els dos grups temen perdre vots. Sí. Que vagin al contrari.
Ja, bueno, és que, a veure, jo crec que aquest és el joc de la política.
És el caos,
no?
És el caos dins del món que hi ha,
clar,
Podemos,
dir,
Colau...
Això tard o d'hora es tindrà de definir, no? És a dir, jo almenys, amb aquestes properes eleccions que hi hauran, jo almenys estaria satisfet si aconseguim que tots els sectors que puguin derivar cap a l'independentisme o cap a un dret a decidir i totes aquestes qüestions de definicions semàntiques, sobretot això, que tota aquesta gent arribi un moment de que diguin, bueno, sí, anem treballant però fem-ho bé, o anem treballant però fem-ho d'acord amb l'Estat, o anem a treballar col·laborant amb Espanya perquè es pugui reformar la Constitució i tard o d'hora puguem votar. És a dir, jo ja me conformaria,
no sense saltar la llei,
exactament, jo me conformaria a que hi hagués una altra vegada un nivell de diàleg democràtic en relació a tot això.
Escolti, estem ja a la recta final del conversa d'aquest dissabte. El senyor Gomà és arquitecte, per si no ho hem dit al començament del programa. Tot això que surt aquests dies dels tripijols del 3%, 4% a l'obra pública, a vostè li sona música celestial o aviam això, hòstiam,
No, em sona música celestial, no, que va.
Ja que una cosa
que va, estic,
es podia tocar, com si toco aquest punt, no?
Escolta'm, estic assistint amb una cosa que conec molt bé, que és orquestra, coros i efectes especials.
La gran Traviata, no?
És a dir, absolutament, estic absolutament.
Jo una,
però molt ràpid. Molt ràpid.
És a dir, mentre que a l'altra banda van tots molt junts, en canvi, vostès he vist que hi ha diferents gent. Això que han parlat de llibertats, de no sé què, de no sé quantos, hi ha possibilitat de que entre vostès, en primer l'expressió, que vostè no la prova dels unionistes, siguin més units?
Ojalá. Están en ello.
Ojalá, jo, en eso estoy. És a dir, no, no, clar, tenim d'intentar estar units, i que si tenim diverses escollos o entrebancs, que els puguem resoldre, no? És a dir, no, cap problema. Però és que amb la diversitat també està la riquesa.
No, no, exacte.
Molt bé, doncs no hi ha temps per més, senyor Mariano Gomà. Moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquí a l'hotel Gran Marina, a l'Eurostars Gran Marina. Recordar, això sí, la cita el pròxim dia 19, des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, aquesta manifestació, concentració, doncs, en contra del que vostès parlen, d'aquest cop d'estat que està, està fent l'independentisme en contra dels catalans.
Sí, molt bé, em deixeu acabar amb una cosa, que és simplement un lema. Jo hi aniré, i vostès...
Doncs aquí queda la pregunta, la cita el pròxim dia 19. Senyor Gomà, gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Ivan Guera, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares. Tornem, com sempre, dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.